L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, el dia 30 de gener, destacarem... Cessat el gerent de la cooperativa de l'Aldea per la seva presumpta mala gestió dels recursos dels impositors. L'equip de govern de l'Ajuntament d'Amposta presenta un pressupost de 20 milions d'euros. En motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, dijous tindrà lloc una jornada sobre el turisme. L'agrupació de penyes taurines contribueix econòmicament a l'alimentació dels animals de l'illa dels Bous. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Junta Rectora de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea va cessar dimecres passat com a gerent de l'entitat a Daniel Ferrer. Es considera que Ferrer ha portat una presumpta mala gestió de les inversions amb els recursos dels impositors que han portat a l'entitat al bloqueig i a la crisi financera que ha afectat a 1.200 socis. Ferrer havia estat al punt de mira des del bloqueig dels comptes. Segons va explicar el president de la cooperativa de l'Aldea, Fernando Falcó, l'acomiadament no s'havia produït abans perquè es necessitava la seva intervenció en l'aclariment dels comptes i de moment no es descarta contractar un nou gerent fins que no estigui llest el pla de viabilitat al mes de març. Fernando Falcó.
Jo crec que l'únic que demanem nosaltres és presència i que ens deixin, treballar i ens deixin arribar al març, que és quan se donarà tota la informació que sigui necessària. Tal com se va quedar el departament, que al març se donarà si hi ha la viabilitat que s'està fent ara l'economista de l'entitat i donarà tota la informació que sigui necessària.
El president de la cooperativa, Fernando Falcó, no va donar més detalls sobre els motius del cessament del gerent Daniel Ferrer, més enllà de parlar d'una mala gestió en les inversions. Falcó diu que de moment no en vendran accions legals contra Ferrer, tot i que no descarten que el gerent pugui denunciar a la cooperativa per acomiadament improcedent. Per altra banda, Falcó va aprofitar per demanar paciència als socis, nerviosos perquè segueixen pendents de cobrar 4,3 milions d'euros que fins al març, quan estigui llest el pla de viabilitat, no es podran recuperar.
Sí, jo crec que la gent ha d'estar nerviosa. Ja estic jo, que també sóc afectat. Que també estic jo nerviós, però veig que anem avançant. Arribarem al cas quan serà el moment. Allà on te serà quan hem de fer força tots agrupats.
Sobre les peticions de dimissió a la Junta Rectora, Falcó va assegurar que posa el seu càrrec i el de la Junta a disposició sempre que les persones que els rellevin puguin assegurar que recuperaran tots els diners.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'alcalde ampostí Manel Ferrer i la regidora d'Hisenda i primera tinent d'alcalde Isabel Ferrer van presentar als mitjans de comunicació la proposta de pressupost que es portarà a la votació del ple avui dilluns. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. El pressupost municipal per al 2012 ascendeix a 21 milions d'euros i suposa una minoració respecte a l'any passat del 0,9%. L'alcalde ha definit a grans trets el pressupost, remarcant que està ajustat a la realitat de l'Ajuntament i a les necessitats de la població. Les partides que han disminuït en major mesura són la del capítol 1, referent a despeses de personal, que en conjunt baixa a prop d'un 5%, donat que s'amortitzen les places de treballadors que es jubilen, s'ha passat de 6 a 4 càrrecs de confiança i també s'ha rebaixat les retribucions als membres de la corporació en un 12%. També disminuirà el pressupost en activitats de festes majors en un 10%, així com les despeses de protocol, que baixen en un 20%. Per tant, un pressupost ajustat, segons que repetia també la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer, a la que escoltem.
El pressupost per a l'any 2012 és de 21 milions d'euros, és pràcticament el mateix pressupost de l'any 2011, la qual cosa ja és un èxit que poder consolidar el mateix pressupost. Les premisses per a fer aquest pressupost són la reducció de la despesa voluntària i incrementar aquelles partides que han considerat des de l'Ajuntament que serveixen per a, en primer lloc, per a reactivar l'economia, que són les de promoció industrial i comercial, i l'altra, cuidar les nostres entitats de la població. Hem fet un esforç considerable en les subvencions a les entitats esportives, culturals i socials. Totes les entitats, pràcticament totes, tindran un augment, per tant, això crec que és remarcable. I després de la despesa voluntària, el que s'ha fet ha sigut reduir-la. Se redueix el bus urbà, se reduirà l'energia elèctrica, la neteja dels locals municipals i tot allò que han pogut reduir en quant a despeses de protocol i despesa voluntària de cada una de les àrees dels regidors.
Pel que fa al capítol d'inversions, l'Ajuntament preveu invertir 2,2 milions d'euros durant el proper any a partir d'un préstec de 2 milions d'euros i 200.000 euros d'aportació pròpia. Les inversions es cenyiran a finalitzar les obres en plurianualitat, com el pavelló poliesportiu, en la qual s'invertiran 400.000 euros aquest any, peatonalitzacions de carrers, dels que destaquen el carrer Major i la plaça de l'Ajuntament, o també la urbanització del tram final del Passeig Canal entre el carrer Mestre Sunyer i el Passeig del Canal Marítim.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que en motiu del Dia Mundial de les Zones Humides, dijous tindrà lloc una jornada sobre turisme. Lluïsa Bertomeu.
Turisme i zones humides és el lema triat enguany per la Convenció Ramsar per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides, que té lloc cada 2 de febrer. Milers de persones realitzen actes per augmentar la sensibilització del públic sobre els valors dels aiguamolls. El Delta de l'Ebre va ser inclòs l'any 1992 en el Conveni Ramsar, Tractat Internacional per a la Conservació i l'Ús Sostenible de les Zones Humides, que enguany compleix 41 anys. La Diada té com a objectiu sensibilitzar les poblacions locals i divulgar-hi l'alt valor cultural i natural de les zones humides, els espais més productius i rics de la Terra i, a la vegada, els més fràgils i amenaçats. Per commemorar aquest Dia Mundial de les Zones Humides, el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza diferents activitats. Entre elles destaca la jornada Turisme en Zones Humides, una gran experiència d'aquest dijous 2 de febrer. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El conveni Ramsar, o la llista Ramsar, agrupa a totes les zones humides d'arreu del món, i el Delta és un dels 4 espais que té aquest distintiu a Catalunya. L'objectiu d'esta diada, entre altres coses, és sensibilitzar a la població local de l'alt valor natural d'aquests espais i també fent èmfasi en el valor cultural, que altres vegades ens queda una miqueta fora de l'òptica quan se fan els anàlisis d'aquests espais, que són els més productius i més rics de la Terra, a part dels més fràgils i amenaçats. La jornada està destinada a estudiants universitaris, empresaris turístics, tècnics d'oficines d'informació turística, guies i intèrprets, totes aquelles persones interessades en la temàtica. És gratuït i d'obert al públic, i bueno, entre els objectius el que pretenem és donar a conèixer les funcions, els serveis, els beneficis que les zones humides ofereixen a la societat.
La celebració continuarà el cap de setmana amb una xerrada sobre espècies aquàtiques exòtiques, el lloc de les aus a la Reserva Natural de Riet Vell i una sortida en bicicleta des d'Amposta als Ullals de Baltasar. Per més informació sobre tot el que hi ha preparat i sobre aquesta jornada de turisme de dijous, podeu trucar al Parc Natural del Delta de l'Ebre, telèfon 977 48 21 81 o bé a SEO Birlife, 616 290 246.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre assumeix part del cost d'alimentació dels bous abandonats a l'illa dels Bous, segons va confirmar l'Agència Catalana de Notícies el seu president, Miquel Ferrer. A petició del director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, l'entitat aporta periòdicament una quantitat d'entre 30 i 40 euros per comprar la palla i menjar, material que es trasllada a l'espai on encara habiten una quinzena d'animals. La voluntat del departament és evacuar els bous pel riu a partir de la primavera i, entretant, aportar-los el necessari perquè puguen sobreviure en aquest espai on campen abandonats des de l'any 1995. Els taurins van respondre positivament a la petició de Vidal de contribuir als costos de manteniment dels bous. Fins a aquests moments han aportat en total entre 80 i 90 euros, tot assegurant que la seva voluntat és evitar que morin. De fet, la polèmica va esclatar a principis de gener quan organitzacions animalistes alertades pel Club de Rem Tortosa van localitzar 5 cadàvers de bous a l'illa que podien haver mort d'inanició. Els activistes també van deixar menjar i palla per als animals visiblement flacs i que haurien arrasat el sotabosc de l'espai per sobreviure.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les larves planctòniques del musclo cebrat poden arribar a sobreviure a un desplaçament d'uns 45 minuts i d'almenys un radi de 75 quilòmetres en el trasllat d'embarcacions fora de l'aigua si no s'apliquen els protocols de desinfecció i assecat adequats. Aquesta és la principal conclusió d'un nou estudi publicat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a partir de 7 mostrejos efectuats a l'embassament de Riba-roja d'Ebre aquest 2011. En aquesta ocasió, el treball se centra principalment en l'acció del piragüisme, en l'expansió de la plaga i ressalta la necessitat d'aplicar bones pràctiques en aquestes activitats lúdiques per reduir el risc. Segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, aquest trasllat de camp ha permès analitzar el risc de trasllat de larves a través dels principals accessoris associats a aquesta pràctica esportiva i avaluar així els beneficis dels protocols de neteja existents amb una proposta de millora per a facilitar la seva aplicació. En el nou informe s'han inclòs 9 factors d'anàlisi, el més important, la supervivència de les larves de musclo zebra durant un trasllat del material infectat entre dues masses d'aigua. S'ha comprovat que si no s'apliquen protocols de desinfecció i assecat adequats, les larves planctòniques del musclo poden sobreviure a un desplaçament d'almenys uns 45 minuts i un radi mínim de 75 quilòmetres. Així, els elements per a navegació podrien convertir-se en vectors de propagació. Els resultats restants ratifiquen els de l'informe anterior, amb mostres de l'any 2010, i posen de manifest que un piragüista pot transportar després d'una jornada d'activitat entre 17 i 20 larves si navega en caiac de lona i entre 31 i 69 si ho fa en piragua rígida. No obstant això, amb les dades recollides no es pot assegurar que el piragüisme sigui una activitat que pugui contaminar una massa lliure de musclo zebra, ja que es desconeix la dada científica de quantes larves sobreviuen a la manipulació i transport i quantes cal introduir en una massa d'aigua per a contaminar-la.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Santa Bàrbara viu una gelada festa de Sant Antoni Abat. Enguany, i per primer cop, l'imatge del sant no va presidir la benedicció des del carro on és transportada, com era tradició. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens amplia aquesta informació.
Encara que les temperatures d'ahir van oscil·lar entre els 3 graus de mínima i els 9 de màxima al nostre municipi, lo cert és que la celebració de la festivitat de Sant Antoni a Santa Bàrbara es va fer amb els cossos bastant arrupits per la sensació de que feia més fred del que indicava el termòmetre a l'haver de suportar el vent gelat que ens va acompanyar durant tota la jornada de celebració. Element que potser també va condicionar la percepció de que la festa va tenir menys participants que en anys anteriors, sobretot en lo referent a carruatges i cavalleries. Una celebració, de totes maneres, que enguany va arribar 12 dies després de la festivitat del patró dels animals, ja que, com és tradicional, any rere any, els Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara, les setmanes anteriors, havien participat a les desfilades i tres tombs que s'organitzen a altres poblacions com Amposta i que després ens tornen la visita. Així doncs, finalment, ahir es va celebrar a Santa Bàrbara la festivitat de Sant Antoni, amb la concentració a les 9 del matí i als terrenys de la plaça de Bous de les cavalleries i carruatges i els seus propietaris per a iniciar, a partir de les 11:30 del matí, la desfilada dels Tres Tombs pels carrers del poble, que va comptar amb la participació dels Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i d'Amposta, tot i que també hi va haver participants de Deltebre i de Jesús. Unes hores abans, a les 9:30, es va celebrar la missa en honor a Sant Antoni Abat i es va fer la tradicional benedicció de les coquetes de panoli, que després van ser repartides per les cases del poble, per les pubilles i pels alumnes de segon d'ESO de l'IES Les Planes. El matí va acabar amb la desfilada de tot tipus d'animals domèstics i les cavalleries dels Tres Tombs per davant de l'església, on mossèn Ferran va procedir a la benedicció d'animals i l'alcalde Jordi Boronat i la regidora de festes Judit Lleixà van posar els corbatins corresponents als abanderats de les dues penyes esmentades anteriorment. Cal destacar un fet que es pot considerar una novetat dintre de la celebració, i és que enguany, per primer cop, els Amics dels Cavalls, en arribar a la porta de l'església, van descarregar la imatge de Sant Antoni i la van deixar a les escales del temple per a presidir la desfilada. Els altres anys, cal recordar que la imatge es mantenia al decurs de tota la benedicció davant l'església i a sobre el carro que l'havia transportat a la desfilada dels Tres Tombs. Ja per la tarda, a les 7:30, la festa va acabar a la plaça Major amb els balls típics, cap de ball, punxonet, polca i jota, a càrrec de les 7 parelles de balladors formades enguany també pels alumnes de segon d'ESO del nostre institut, acompanyades per la dolçaina i el tamborí del grup Saragatona i baix la tènue llum dels cremallers, donant forma un any més als esforços que el municipi fa per mantenir viva la tradició d'aquestes danses ancestrals com a part del nostre patrimoni cultural i de manera que cada generació les pugui conèixer i experimentar. L'acte va estar seguit per gairebé un centenar de persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que s'otorguen els premis del 12è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest any ha obtingut rècord de participació amb 257 fotografies i 71 concursants. Francesc Callau.
Aquest dissabte a la tarda, el Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar va ser l'escenari de l'entrega dels premis del 12è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, organitzat pels patronats de turisme de Deltebre i l'Ametlla de Mar, on hi han participat 71 fotògrafs i han presentat 257 fotografies. José Emilio Bertomeu, regidor de turisme de Deltebre, es mostrava satisfet per l'èxit de la convocatòria i també pels resultats.
Per ressaltar este concurs de fotografia paisatgística, doncs és més que res la participació que hi ha hagut de la gent. Les fotografies ja són totes magnífiques i, tal com he dit a la meva intervenció, doncs, mirant les fotografies me n'he donat compte de racons del Delta, de racons del nostre territori que desconeixia per tot, totalment. I llavors també enguany els premis que s'han donat, aquests dos nous premis dels plats culinaris, crec que també ha sigut una bona iniciativa i crec que ha donat un bon resultat. Jo felicitar tota la gent, a tots els participants, i que s'animin per l'any que ve, tal com he dit, ni poguéssim ser 100. Gràcies.
Qui parlava de l'èxit de la convocatòria també era Vicent Martí, regidor de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Estem molt satisfets des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de la participació massiva que hi ha en aquest concurs de fotografia que se celebra per 12è any entre els pobles de Deltebre i de l'Ametlla de Mar. Esperem continuar i que cada vegada s'anima més la gent a participar. També hem de parlar del seu nivell. El seu nivell és esplèndid, és un nivell que per dos pobles petits com són la Ametlla de Mar i Deltebre demostren la gran afició que hi ha la gent amb el tema de la fotografia.
Les fotografies guanyadores i finalistes seran exposades al Centre d'Interpretació de la Pesca fins al 29 de febrer i es podran visitar de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja pel matí i durant la Festa Major de la Candelera pels matins de 11 a 1 i mitja. Els premis anaven dels 175 euros als 400 euros. En la categoria l'Ametlla de Mar, els guanyadors foren el primer premi Maria Isabel Pérez Arillo, la segona per a Julia Silva González i el tercer premi per a Fidel Margalef Estivill. El premi local per a Bernat marcar la vestrada. Pel que fa a Deltebre, el primer premi fou per a Anna Esteve Túnica, el segon per a Albert Porres Vinyes i el tercer per a Karina Balfegó Morales, el premi local per a Javi Curto Hierro, premi blanc i negre per a Júlia García Balaguer, premi Terres de l'Ebre per a Eduard Reverté Mora, premi gastronomia per a Gerard Boller Ballesteros i premi creativitat per a Jaume Nolla Borrell.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les analítiques d'aigües de Tortosa i de l'Agència de Protecció de la Salut van detectar aquest passat divendres la presència de nivells de sorra no permesa a la xarxa d'aigua potable que abasteix l'entitat municipal descentralitzada de Jesús a Tortosa. L'increment de la presència de sorra a l'aigua seria conseqüència d'un desprendiment de terres al pou d'on surt la canonada de distribució d'aigua d'ús de boca per a la població de prop de 4.000 veïns. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va demanar precaució i col·laboració als veïns per solucionar aquesta situació. Des de l'entitat municipal descentralitzada es va emetre un ban demanant que no s'utilitzés l'aigua d'aixeta ni per beure ni per cuinar. Ahir, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va demanar que no es creïn falses alarmes després dels problemes de subministrament d'aigua potable a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. L'Ajuntament va habilitar un punt amb 6 sortidors d'aigua potable a la pèrgola de Jesús per subministrar gratuïtament als veïns mentre duri la restricció de consum d'aigua potable d'aixeta. Bel va explicar que aquesta setmana es provaran algunes solucions per evitar, en últim extrem, haver de crear una nova connexió directa amb la xarxa de Tortosa. Mentrestant, la prohibició es mantindrà per precaució. Després d'un comunicat de l'Associació de Veïns Jesús Catalònia, on asseguren que els nivells de sorra detectada a l'aigua són alarmants i on es queixen de la manca d'informació, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va demanar tranquil·litat davant una problemàtica per a la qual s'estan buscant solucions. Ferran Bel.
En moments el que no cal és ni crear alarma ni crear problemes en un... No n'hi ha, tenim una dificultat que és que en aquests moments per part del Departament de Sanitat i l'Ajuntament és quan s'ha detectat que els nivells són superiors a el que s'està permès i és el que han pres les mesures. Si la ciutat vol crear una polèmica, nosaltres no entrarem ara en estos debats.
L'alcalde va lamentar que no hi hagi a Jesús un subministrament alternatiu que evitaria la situació actual. Per aquesta raó, s'ha planificat un nou pou per a la població per evitar que no es repeteixi una situació semblant en el futur. Mentre, però, caldrà estudiar solucions durant aquesta setmana. Davant la petició de l'Associació de Veïns de no haver de pagar la factura de l'aigua d'aquest primer trimestre de l'any, l'alcalde de Tortosa va recordar que s'ha facilitat un punt d'abastiment amb aigua potable gratuïta al costat del canal, a la pèrgola, per poder minimitzar l'afectació a la població i evitar que hagin d'anar a comprar aigua. Bel, però, va apuntar que la factura s'haurà de pagar tenint en compte que l'aigua d'aixeta es pot fer servir per a altres usos que no siguin el consum directe de les persones.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'any 2011 es van registrar un total de 110 incendis d'habitatges a les Terres de l'Ebre, 5 menys que l'any 2010. Per comarques, el Baix Ebre és on es van detectar més focs en domicilis, amb gairebé una cinquantena de casos cada any. Al Montsià es van registrar 32 incendis l'any 2011, 4 menys que l'any anterior. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, els focs en habitatges van passar dels 23 a l'any 2010 a 14 l'any passat. En canvi, a la Terra Alta, l'any passat hi va haver un repunt amb 16 focs en llars respecte als 9 incendis de l'any 2010. Segons els bombers, la majoria són per negligència i alerten que el 90% de persones que perden la vida en focs són víctimes dels incendis d'habitatges. L'any 2011 es van iniciar 110 incendis en habitatges de les Terres de l'Ebre, una mitjana de foc cada 3 dies. Les xifres, però, es mantenen molt estables en els dos últims anys, ja que el 2010 es van iniciar 115 focs en habitatges a les 4 comarques ebrenques. Segons els bombers, el 90% de les persones que perden la vida en focs són víctimes dels incendis d'habitatges, especialment durant l'hivern. I és que quan les temperatures baixen, l'activació dels sistemes de calefacció representa un important risc. Les estufes que compten amb una resistència elèctrica o les que funcionen amb un tub de quars són les més perilloses, ja que en un descuit poden fer contacte amb el sofà o les cortines i iniciar un incendi. A més, les calefaccions ressequen l'ambient de les llars, la qual cosa facilita la ignició i la propagació del foc. La majoria dels incendis d'habitatge tenen el seu origen en la negligència de les seues víctimes. Encendre veles a casa i oblidar-se del perill que suposen o les burilles mal apagades són només dos exemples de les situacions de risc. Per contra, les llars de foc mal apagades no són responsables d'un gran nombre significatiu d'incendis.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I com cada dilluns, dins de la nostra secció d'esports, Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa dels resultats de futbol dels equips de les nostres contrades a les diferents categories. Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, els últims minuts d'este temps d'actualitat, la repassada a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, els dediquem a repassar la jornada futbolística dels equips del nostre territori en aquesta última jornada de campionat disputada el passat cap de setmana. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on afortunadament avui estem en condicions de donar bones notícies i de destacar el primer triomf que fora de casa l'Amposta, el nostre representant en aquesta categoria, a la tercera divisió, ha aconseguit en aquesta temporada una victòria per 1-3 en el seu desplaçament al camp del Balaguer, que fa que l'Amposta encara el futur amb més optimisme, sumant 3 puntets que li poden ajudar a sortir de la zona baixa de la classificació, on actualment ocupa la penúltima posició amb 20 punts, tot i que ara mateix tindria la salvació a un punt. Una victòria dels ampostins que s'espera que la propera jornada, jugant a casa contra l'Olot, quede refrendada sumant 3 punts més. L'Olot és un dels equips de la zona mitja de la classificació. Pel que fa a la primera catalana, 3 són els equips del nostre territori que hi militen i els 3 van obtindre resultats d'índole diversa. Primerament, l'Ascó caia derrotat per 2-0 en el seu desplaçament al camp de l'Olímpic que faig jo. També de derrota hem de parlar en el cas del Tortosa, en el seu desplaçament al camp del Júpiter, i pel resultat de 2-1, la victòria una jornada més la trobem per a la Rapitenca, una Rapitenca que començava el seu partit perdent al camp de la Devesa davant del Viladecans 0-1, però que finalment aconseguia de remuntar amb 3 gols per establir el definitiu 3-1, que li permet de continuar una setmana més com a líder de la categoria. Amb 43 punts, la Rapitenca és el líder, l'Ascó és setè amb 26 punts i el Tortosa amb 20 punts ocupa la 16a posició. Estaria, per tant, ara mateix també en llocs de descens. Anem a la segona catalana, 18a jornada de campionat i els resultats. Vilaseca 1, La Canonja 2, Roquetenc 3, Bonavista 0, Salou 1, Gandesa 2, La Cava 0, Torredembarra 6, Morell 3, Jesús i Maria 3, Calafell 1, Olímpic de Mora 3, Remolins Vítem 0, Jesús Catalònia 2, El Catllar 2, Camp Clar 0 i Cambrils 4, Alcanar 2. Líders empatats a 42 punts al capdamunt de la classificació, el Torredembarra i el Morell, mentre que el Bonavista és cué amb 5 punts. En tercera catalana, grup primer, els resultats també de la 18a jornada de campionat van ser Corbera 2, Aldeana 3, Catalònia B 0, L'Ametlla 6, Perelló 2, Santa Bàrbara 2, Vilalba 3, Ulldecona 0, Horta 0, Godall 2, La Sénia 2, Pinell 0, Mora la Nova 3, Tivenys 0, Sant Jaume 3, Camarles 1 i l'Ampolla 0, Deltebre 0. Líder d'aquest grup, l'Ametlla amb 46 punts, seguit de l'Ampolla amb 41, per baix tanca la classificació el Catalònia B amb 11 punts. I acabarem repassant els resultats del grup 20è de la quarta catalana. En este cas, aquesta setmana es disputava la 16a jornada de campionat i els resultats van ser Tortosa Atlètic 1, Remolins Bitem B 0, La Cava B 4, Alcanar B 4, Roquetenc B 0, Campredó 0, Jesús i Maria B 4, La Galera 3 i Deltebre B 1, Xerta 1. Líder, el Campredó amb 36 punts, seguit del Tortosa Atlètic i el Roquetenc B, que en tenen 31.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.